Super Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, si teniu previst viatjar en avió aquest pont de Tots Sants, el de la Puríssima o les festes de Nadal, els treballadors d'assistència de terra de Ryanair i els tripulants de cabina de Vueling, totes dues companyies, amb una important implantació als aeroports de Barcelona, Reus i Girona, han convocat un munt de dies de vaga que us poden fer la guitza. Bona tarda, sóc Carlos Losada i el calendari d'aturades és molt extens i tot i que les negociacions entre empresa i treballadors encara estan obertes, els sindicats ja han concretat quan i quines seran aquestes aturades. La Iola de Canales t'explica el calendari, pren bona nota.
Els treballadors d'assistència de terra de Ryanair ja tenen previst començar la vaga aquest mateix divendres 28 d'octubre. La vaga preveu aturades de 24 hores des d'aquest divendres i fins a l'1 de novembre i després ja seran parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre. En aquest calendari, les aturades seran entre les 4 i les 7 del matí, de les 12 a les 3 de la tarda i de les 9 a les 11 de la nit. El motiu de la convocatòria de vaga al servei de handling de Ryanair no és cap altre que posar en marxa la taula negociadora del primer conveni per a aquest col·lectiu, paralitzada des del 2020, segons ha explicat el sindicat USO. Durant el mes de desembre, les aturades parcials seran també en aquestes mateixes franges horàries, el 6, 10, 16, 17, 18, 22 i 23. En canvi, els dies 8, 11, 30 i 31 de desembre, les aturades seran totals, les 24 hores del dia. Mentrestant, el sindicat Estàvia ha convocat vaga dels tripulants de cabina de Vueling pels dilluns, divendres, diumenges i festius dels pròxims 3 mesos a partir de l'1 de novembre per tal de reclamar unes condicions salarials dignes i un tracte just. Les aturades coincidiran amb el pont de Tots Sants, de la Puríssima i les vacances de Nadal i s'allargaran fins al 31 de gener del proper any.
Gràcies, Yolanda. Notícies, doncs, no gaire optimistes per la gent que ha d'agafar vacances aquests dies, aquests ponts, i també doncs, els que han d'agafar l'avió. En canvi, hi ha bones notícies en l'àmbit mèdic, en l'àmbit sanitari. Ens arriben des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i és que investigadors d'aquest centre han obtingut uns magnífics resultats amb un fàrmac contra el càncer que avui el presenten en un congrés que es fa a Barcelona. T'estem parlant del Omimic. Els investigadors expliquen que en 8 dels 12 pacients tractats la malaltia estava estable i s'havia aturat el creixement del tumor amb 9 setmanes de tractament. Què més coneixem d'aquest primer assaig d'aquest medicament, d'aquest fàrmac? Has pogut parlar amb la doctora, una de les investigadores d'aquest fàrmac, Ricard Álvarez, endavant.
Doncs que és el primer fàrmac dirigit contra la proteïna del nucli de les cèl·lules canceroses, les quals generen la greu metàstasi i que està activada a la majoria de tumors. Per ara, les teràpies moleculars estan dirigides a la proteïna de la membrana, de més fàcil accés. La doctora investigadora del projecte, Laura Souchek, confirma a COPE Catalunya i Andorra que el fàrmac actua contra la proteïna MYC que desenvolupa els tumors.
Hemos desarrollado un fármaco que puede no solamente penetrar las células, pero también llegar al núcleo donde encontrar a MYC. MYC es lo que permite a las células del cáncer de dividirse, ¿no?, de formar metástasis. Pues nosotros hemos desarrollado este fármaco exactamente para inactivar MYC y esto causa la muerte selectiva de las células del cáncer sin dañar las células normales.
Els 22 pacients participants en l'estudi tots tenien metàstasis sense opcions de tractament amb el càncer avançat en el seu cos. El fàrmac s'injecta una vegada a la setmana amb dosis creixents per estudiar els efectes secundaris. La malaltia s'ha estabilitzat en 8 pacients. En altres 9, no, i hi ha 5 casos no avaluables perquè van morir a l'inici del tractament. Així, una afectada amb tumor de glàndules té estabilitzada la malaltia des de fa un any i mig. Un pacient amb sarcoma es va aturar la progressió de la malaltia 8 mesos i un altre amb càncer de pàncreas va tenir un augment de supervivència de 6 mesos. L'equip investigador de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, que ha desenvolupat l'Omomic, està en conversacions amb empreses farmacèutiques per iniciar estudis clínics més amplis a mitjans del 2023 i ampliar el tractament a pacients amb altres tumors molt letals, com el pàncreas, pulmó i mama triple negatiu.
Gràcies, Ricard. Un altre estudi, molt diferent aquest, ens situa a hores d'ara a la ciutat de Lleida. Les dones s'estressen més en carrers estrets, en presència d'altres persones, i els homes en espais oberts. La recerca s'ha fet al Centre Històric de la capital del Segrià i analitza la freqüència cardíaca i altres valoracions objectives. Guillem Pedroche, explica'ns d'altres detalls d'aquest estudi.
Les dades s'han obtingut en un recorregut de 3 quilòmetres per la ciutat de Lleida. La ruta tenia 4 punts, la plaça del Dipòsit, el carrer Companyia, el parc de Santa Cecília i l'eix comercial. La recerca ha analitzat el sentiment de por que es genera en determinats espais públics de la ciutat, tant en homes com en dones. L'estudi conclou que les dones pateixen més quan surten al carrer. Ho explica Montse Guerrero, investigadora de l'estudi, en declaracions a COPE Catalunya i Andorra.
I això doncs, ens hauria de preocupar a tots, no? Perquè el que sí que hem vist en aquest col·lectiu, doncs que les dones no només perceben més por, sinó que també viuen més estrès en els espais públics d'un entorn.
Els participants durant el recorregut anaven equipats amb aparells específics per obtenir dades. Montse Guerrero explica quins són.
Portaven una cinta rodejada a la seva caixa toràcica per mesurar la freqüència cardíaca. A més, portaven un mòbil amb unes aplicacions que associaven la geolocalització de la persona amb el seu batec. I per acabar de complementar-ho, doncs portaven unes ulleres de sol que ens permetien gravar en tot moment el seu recorregut.
Des de la pandèmia de la Covid-19 s'ha pogut observar un augment exponencial dels atacs de pànic i de la por a sortir al carrer. Aquesta major tendència de les dones a experimentar per l'espai públic ens ha de fer reflexionar sobre l'eficàcia de les nostres polítiques d'igualtat de gènere en relació a la via pública.
Estudi de la Universitat de Lleida i anem precisament al terreny, sobre el terreny, és a dir, als carrers de la capital del Segrià. Sergi Tor, les dades recollides en aquest estudi que acabem d'escoltar les corroboren els lleidatanes i els lleidatans amb qui has pogut parlar aquest matí. Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs sí que ho confirmen. Mira, som al carrer Companyia del Centre Històric de Lleida, un carrer estret, empinat, edificis degradats i molts d'ells tapiats. Transitar per aquest carrer va provocar un augment de la freqüència cardíaca a la majoria de les 39 dones d'entre 19 i 24 anys participants en aquest estudi. Paulina ens ha reconegut que ha canviat aquest matí el seu recorregut.
Antes de llegar aquí al centro, le he dicho, no vamos por donde hay más gente. Así, por si acaso, porque a mí sí que me da un poco más de miedo pues ir por callejones más estrechos donde no hay tanta gente y a lo mejor me encuentro con una persona y no sé cómo reaccionar.
Cassandra diu que pateix ansietat social, no vol aglomeracions, però descarta carrers estrets.
Personalmente sí que suelo ir por calles más estrechas porque me da mucha ansiedad las calles anchas y la gente, pero sí que es cierto que tienes más seguridad estando en una calle ancha con más gente y de que si pasa algo te puede ayudar alguien antes a ir en una calle estrecha y no saber por dónde te va a venir alguien.
Al cap i a la fi, aquest és un estudi de comportament extrapolable amb altres ciutats i que confirma diferències de gènere. Als homes, els carrers atapeïts no agraden. Kevin reconeix que tot depèn de com s'aixeca.
A algunos les agobia el estar tan cerca de una multitud, pero mejor estrecho. Sí. Que hay veces que me levanto, entre comillas, estúpido o antipático y prefiero calles anchas. Y cuando estoy muy sociable, prefiero calles estrechas para cruzarme con la gente y socializar y tal, pero...
L'objectiu final de l'estudi és aportar informació pel futur disseny de carrers a les ciutats, incorporant criteris relacionats en el benestar i la salut mental de la població.
2 minuts, 2:45, àrea de serveis. Quina previsió del temps tenim de cara a les pròximes hores? Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels amb intervals de núvols mitjans i alts a la meitat oest i cels més clars a la meitat est, tot i que a últimes hores no es descarten intervals de núvols baixos i algun banc de boira a punts de litoral. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis a Lleida i a la resta són més altes, a màximes que arribaran als 31 graus a Girona, als 29 a Lleida, als 27 a Barcelona i als 26 a Tarragona. I si ens referim al vent, al Pirineu el vent serà del sud i no es descarten alguns intervals forts a cotes altes, mentre que a la resta el serà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem intervals de núvols alts al cel i a matí a últimes hores esperen intervals de núvols baixos amb alguns bancs de boira a punts del litoral i del prelitoral i també durant la jornada de demà no es descarta probable calitja. Si parlem de les màximes, demà baixaran menys a Lleida, màximes de 29 graus a Girona, de 32 a Lleida, de 25 a Barcelona i de 26 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a la xarxa viària, com cada dia a aquesta hora, avui amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment es manté la circulació còmoda a aquesta hora, sense massa complicacions, volum de trànsit baix i, per tant, sense grans cues. Tampoc cap incidència especial que pugui entorpir massa la mobilitat. Puntualment trobarem una certa lentitud, per exemple, a l'inici de la C58, al bus de la Trinitat, en sentit Terrassa, i també de forma puntual a la Ronda Litoral, al voltant de Montjuïc, en els dos sentits de la marxa, especialment en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les entitats que treballen en favor del bilingüisme a Catalunya veuen com una primera i gran victòria el fet que el Parlament Europeu hagi decidit enviar l'any que ve una delegació a Catalunya per investigar la situació del castellà a les escoles. La decisió és fruit del treball de partits com Ciutadans o Partit Popular i d'associacions com Impulso Ciudadano o l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que des de fa anys porten denunciant la pràctica desaparició del castellà de les aules i l'actitud de la Generalitat, que ignora les sentències que li ordenen impartir un 25% de castellà als centres educatius. Yolanda Canales, que esperen les associacions de la vinguda d'aquesta delegació del Parlament Europeu?
Esperen que els europarlamentaris puguin comprovar de primera mà, in situ, que l'espanyol efectivament està discriminat a les escoles de Catalunya. Però no només això, també consideren que aquesta decisió de l'Eurocambra suposa un toc d'atenció important no només a la Generalitat, sinó també al govern d'Espanya, perquè allò que mai ha fet, com és enviar l'alta inspecció per a fer un requeriment al govern català, ho farà ara a Europa. A més, segons Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, ha quedat demostrat que Europa no avala el sistema d'immersió lingüística, un dels mantres del govern. Com a mínim té molts dubtes i per això envia aquesta missió a Catalunya. I què pot passar amb la visita? Els eurodiputats, diu, es trobaran amb aquest panorama.
Que saldrá a la luz lo que realmente ocurre, cómo se excluye el español en las aulas. No lo van a poder esconder en ningún momento. Ni libros de texto, ni trabajos, ni comunicaciones orales, ni escritas, ni premios literarios. Nada hay en la escuela catalana que pueda hacer ver a los europarlamentarios que realmente es una escuela inclusiva, democrática y que respeta los derechos de todos los alumnos y que se puede estudiar en las dos lenguas oficiales, que además es lo que dice nuestra Constitución y las leyes vigentes.
Per la seva banda, des de Societat Civil Catalana, la seva presidenta, Elda Mata, ha destacat que el comissari de Justícia Europeu, Didier Reinders, ha estat receptiu a les denúncies que els han fet arribar tant l'Assemblea per una Escola Bilingüe com també Societat Civil Catalana sobre aquesta qüestió, en el sentit que la Generalitat no ha respectat ni la llei ni les sentències judicials que exigeixen que l'espanyol sigui també llengua vehicular d'ensenyament. Mata també ha lamentat, això sí, que les institucions europees siguin les que hagin de prendre cartes en l'assumpte mentre el govern d'Espanya ha mirat cap a un altre costat.
Saludem ara la senyora Rosa Estaràs, que és eurodiputada del Partit Popular, per conèixer una mica com s'ha anat coent des de fa força temps aquesta decisió de la Comissió Europea de venir a Catalunya el pròxim any, l'any 2023. Aviam com està el tema del castellà a les escoles catalanes. Senyora Estaràs, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Bones tardes i moltes gràcies.
Molt bé. Aquesta delegació, com deia jo ara, vindrà aquí a Catalunya per veure com està la situació, jo diria, de que sota mínims a la que es troba el castellà a les aules catalanes. Però no vindrà fins l'any que ve, fins l'any 2023, que el tenim aquí sobre pràcticament ja. Però per què trigarà tant en venir?
Bueno, sempre, cada any, s'aproven les missions d'investigació i d'observació d'un any per l'altre. Per tant, ahir vam aprovar aquesta missió per l'any vinent, perquè sempre se fa amb aquest sistema. Llavors, el que s'ha aprovat és que sigui per el segon semestre de l'any 2023. Llavors, serà, sempre hi ha un pacte que no coincideix aquí si setmanes antes ni si setmanes després amb eleccions, pues, damunt el calendari electoral se col·locarà perquè no interferisqui amb eleccions. La missió d'observació va tenir majoria per part del Parlament Europeu perquè se pugui fer aquesta missió. Normalment se'n fan dues o tres cada any i aquesta és una de les que el Parlament Europeu ha decidit que tenia màxima prioritat i importància.
És la primera vegada que una delegació del Comitè de Peticions de l'Eurocambra vindrà aquí a Catalunya o vindrà a una regió o a un país a mirar i avaluar com funciona el tema de la llengua, poder? És la primera vegada que es fa?
Bueno, les missions d'observació de tot caire, perquè jo he anat a missions d'observació per al tema de nens robats a Madrid, hem anat a missions d'observació en temes del Tajo i de l'Ebre, hem anat a...
Sí, però jo em refereixo a l'àmbit lingüístic. És la primera vegada, no? Podem?
Bueno, pues l'àmbit lingüístic pot ser que altres països... jo ara no tinc aquest calendari i totes les missions que s'han produït els darrers 15 anys, però ara millor podria ser que se n'hagués fet qualcuna. No tinc la, el dato. Però bueno, fa dos dies, fa molt poquet, vam anar a Balears per un tema de menors. Bueno, se tracta d'aquestes missions. Normalment el sistema funciona en que ciutadans espanyols, europeus, demanen que un tema s'investigui perquè conculca un dret europeu. A partir d'aquest moment, la comissió d'investigació obri un procediment que s'escoltant aquests peticionaris, aquestes persones que demanen aquesta investigació, se demana informació, se fa tota una sèrie de sessions. Si durant aquestes sessions el que se diu allà no és satisfactori, llavors se planteja anar in situ per fer una missió d'observació. I se vol fer amb majoria i amb informes tècnics que estiguin d'acord. Con lo qual s'ha produït el model que se fa sempre, que ha hagut aquesta petició per a diversos peticionaris d'Espanya i de Catalunya que han demanat que se debatés aquest tema i que s'investigués. S'han fet sessions, jo vaig participar a la sessió on va haver lloc en aquest tema, i un cop que se varen demanar tota una sèrie d'informes, i un cop que s'ha fet això, s'ha estimat oportú anar in situ per poder obrir el que és la protecció dels drets fonamentals a Espanya, i en votació majoritari s'ha estimat que aquesta era una missió prioritari per la Unió Europea.
Suposo que encara estarà tancada l'agenda de visites, però seria interessant poder, senyora Estaràs, visitar algunes de les escoles catalanes per veure com funciona el sistema, no?
Sí, és a dir, aquí el que se sol fer és sempre, quan sigui el moment, se farà un ordre del dia on se visitarà a tot arreu i se visitaran a tots els sectors i se visitarà a tot el món. I a partir d'aquí se farà un informe i unes conclusions. Els peticionaris, quan varen venir, varen explicar que hi ha una sentència del Tribunal Superior, del Tribunal Suprem, que diu que el 25% ha de ser almenys en castellà per poder respectar el mandat constitucional. Això és obligat al compliment, ho diu la Constitució i ho diuen les sentències judicials. Però a Catalunya no s'està complint, i a més el poder polític no fa res per complir-lo. I quan qualcú demana que es compleixi, se produeix una certa pressió insostenible cap a aquella família que ha demanat complir-ho. Això atenta a la Constitució, atenta a l'Estatut d'Autonomia de la pròpia Catalunya i atenta a les dos fonamentals. Si a més resulta que és per equilibri de poder, pues això tot plegat és molt greu. És a dir, jo som mallorquina, jo he governat a Mallorca, jo he estat vicepresidenta de la meva terra, jo he estat en el quadre de mandos de la confecció de la reforma de l'Estatut. Jo vull protegir la nostra llengua, però s'ha de fer, com hem dit sempre, d'una manera que respecti la Constitució, que respecti l'Estatut, i que tots puguen conviure en harmonia, el que se diu el bilingüisme cordial o integrador. No pot ser que la llengua sigui una imposició d'uns contra els altres, perquè si no, no anem bé. No és el camí. Llavors, aquí hi ha una sentència que s'ha de complir i no s'està complint. I quan qualcú demana, quan van tenir la comissió, doncs van explicar que quan qualcuna família ho demana, se fa només per ella. No, és que no s'ha de fer només per ella, s'ha de fer sempre, perquè això ho diu el sentit comú. I llavors investigarem què està passant i investigarem aquest tema. I, per tant, després, això, en el final, després, se fa un informe i aquest informe se fa un seguiment perquè se compleixi. Lo trist és tenir que arribar a Europa, perquè si això se fa des del principi bé, ja no hi ha una queixa.
No fa falta. És una qüestió de complir sentències i prou, senyora Estaràs. Imagino que no ha estat gens fàcil posar d'acord a tots els partits per tancar aquesta visita, i m'imagino també que els nacionalistes i sobretot el fugit Puigdemont hauran posat tots els obstacles possibles, no?
Bueno, per suposat, aquesta missió surt en vot a favor del ciutadà, del grup ciutadà, del grup liberal, del grup de SR, que on hi ha el grup de vot, del grup PP, però evidentment amb el vot en contra de l'esquerra, pues, dels socialistes, del grup de Podemos, que aquí siu de l'Est, i també del grup verd i de tots els grups independentistes, perquè ells no volen que ningú opini damunt un tema que es vol de drets humans, perquè ells entenen la democràcia d'una manera molt flaca.
Evidentment que sí. Senyora Rosa, estaràs eurodiputada del Partit Popular. Gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Estarem molt atents a tot el que passi amb aquest tema a partir de l'any que ve, de l'any 2023, que el tenim pràcticament a sobre. Senyora Estaràs, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Molt bé, aparquem aquest tema. Us t'explico ara una important operació de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra que han impedit instal·lar-se a Catalunya una màfia neerlandesa molt violenta i també molt perillosa. Hi ha 7 detinguts en diferents punts de Catalunya i als Països Baixos i s'han interceptat uns 2 milions d'euros. Les investigacions, Guillem Borràs, van començar fa 2 anys i el gran objectiu d'aquesta banda era blanquejar diners provenients del narcotràfic, oi?
Així és. El punt inicial va ser la detecció de robatoris de caixers automàtics a través d'explosius, una a Cerdanyola del Vallès i l'altra a Martorell. La investigació conjunta entre Mossos i Policia Nacional ha posat al descobert l'activitat d'una organització criminal d'origen holandès que pretenia ara instal·lar-se a Catalunya. Finalment es van detenir 2 dels integrants destacats a l'AIA i un tercer a Mataró, i a banda hi ha 4 persones investigades. José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos, ha explicat els mètodes que seguien aquestes persones per poder dur a terme les activitats delictives.
Lo que venimos observando es que esta gente hace un despliegue de una capacidad económica muy importante sin poseer ningún tipo de recurso laboral convencional. Lo que estaban haciendo aquí es iniciar un proceso de lavado de fondos que tenía su origen en una actividad pluridelincuencial anterior.
Aquest grup criminal de persones d'un perfil d'entre 30 i 35 anys s'ha associat a la macromàfia. Esteban Patricio, l'inspector al cap de l'operació, ha explicat en què consisteix aquesta pràctica i quin és el perill d'aquestes persones.
Esta es una terminología que utilizan en los Países Bajos para definir un tipo de perfil delincuencial de gente que tiene origen magrebí. El perfil es de un... son gente peligrosa, que utiliza métodos violentos para la consecución de sus fines. Y han evolucionado, con lo cual actualmente se dedican a una pluralidad delictiva.
És la primera vegada que es detecta una activitat relacionada amb la macromàfia a Catalunya. La investigació continua pendent de possibles moviments per tot l'Estat.
Gràcies, Guillem. Et torno a parlar ara del futur de l'edifici de la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona. És un d'aquells temes que són com el Guadiana, que apareix i desapareix segons quin sigui l'ambient polític. Doncs bé, ara i amb l'arribada de Gemma Ubasar a la Conselleria de Justícia, es vol tornar a posar sobre la taula, i coincidint amb la negociació dels pressupostos de l'Estat, que la Policia Nacional abandoni aquest edifici i passi a ser gestionat per la Generalitat o bé l'Ajuntament de Barcelona. El govern català hi vol posar la seu del Memorial Democràtic i l'Ajuntament vol fer-hi un equipament contra la repressió i la tortura. De la seva banda, els sindicats policials lamenten aquesta fixació de l'independentisme contra aquest edifici, demanen al govern de Pedro Sánchez no ser una moneda de canvi per interessos partidistes, Yolanda.
I no les tenen totes, perquè la Llei de Memòria Democràtica, diuen, dona als independentistes els instruments per a poder reclamar la cessió, en aquest cas, de l'edifici de Via Laietana. Ho explica el portaveu del sindicat Cupol a Catalunya, Marcos Veiras.
En la qual el gobierno central, del qual nosotros dependemos directamente, le está dando todas las herramientas en las cuales los partidos independentistas podrán iniciar el desalojo de nuestros centros de trabajo, como es esa reivindicación que llevan desde el inicio del proceso independentista.
Des del SUP, des del Sindicat Unificat de Policia, diuen que si el govern central, que no el català, vol fer amb la prefectura alguna cosa similar al que ha fet Hongria amb la Casa del Terror, res a dir. Una altra cosa és que cedeixi a les pretensions dels independentistes. Això, diu Antonio Granados, portaveu del SUP, seria una baixada de pantalons. En tot cas, no creu que amb la reforma que s'ha fet ara a l'edifici de Via Laietana es pugui fer ara precisament aquesta sessió.
Cada dels votants socialistes o ja digo otro gobierno pues estén dispuestos a ceder a gastar un dinero en un edificio público español para luego cederlo y que conviertan ese edificio en un museo de no sé qué patochada.
I des del CEP diuen que la policia està per servir als ciutadans i, per tant, és molt més que un edifici. Amb tot, deixen clar que no acceptaran que es vulgui vincular la policia amb el franquisme o la tortura. Rocío Caballero és la portaveu d'aquest sindicat a Catalunya.
Ahora bien, que no se quiera relacionar lo que haya pasado en los tiempos de la Segunda República o durante el franquismo en unos u otros edificios con Policía Nacional. Això ja sí que seria bastant alarmant.
De moment, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha deixat clar que la cessió de l'edifici on es troba la prefectura del Cos Nacional de Policia serà un dels seus cavalls de batalla.
I no revés per l'alcaldessa Ada Colau i la seva erràtica política de vivenda, un jutjat contenciós administratiu de Barcelona ha declarat nula la resolució a través de la qual l'Ajuntament de la capital catalana va interposar una sanció de 90.000 euros al portal Idealista per un anunci que presumptament discriminava. El jutjat conclou que no es pot considerar Idealista com a agent immobiliari segons la llei de l'habitatge i, per tant, no li pot exigir responsabilitat per l'anunci. En aquest sentit, considera que l'Ajuntament hauria d'haver dirigit primer un requeriment de retirada de l'anunci i no ho va fer. Per tot plegat, estima íntegrament el recurs interposat per Idealista i declara la resolució impugnada nula de ple dret. 3:45, fem una pausa, publicitat, 2 minuts i mig i tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, de ahora abajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal, atención, nuevo récord mundial.
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La fase més complexa de les obres de l'estació de la Sagrera avança a bon ritme. De fet, els responsables dels treballs d'ADIF ens han explicat que l'execució de les obres arriba ja al 65%, superant els terminis previstos. No obstant això, aquesta circumstància no modificarà els talls en la línia de Rodalies que des de la segona quinzena de setembre sofreixen les conseqüències molts i molts usuaris. Guillem Campàs ha seguit la visita d'obres.
Els treballs de reordenació de les vies de l'R2 Nord i l'R11 avança un ritme més alt del previst, però la data de finalització segueix sent l'11 de desembre. El tècnic de DIF responsable de les obres de la Sagrera Sant Andreu, Alberto Alcañiz, afirma que entren a la fase crucial del projecte, havent superat el 60% del treball. El conjunt de modificacions que s'estan duent a terme formen part de l'obra de la futura estació de Sagrera, per on passaran línies de metro, rodalies i alta velocitat. La previsió de DIF és que el 2025 l'alta velocitat passi per la nova estació, tot i que no hi ha data de finalització de tota la infraestructura.
La idea nuestra en ADIF es que antes de que finalice este año solo quede una vía en todo lo que es la operación Sagrera de San Andreu. Será una de las vías de la alta velocidad. Entonces ya nos dedicamos, dejamos Rodalías y nos dedicamos ya a subir para comenzar los trabajos de la alta velocidad.
En el procés actual s'estan llestint els 4,3 quilòmetres de vies que passaran per la nova estació de Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades i permetran encabir la línia Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura. El següent pas serà aprovar la funcionalitat de la nova línia.
Por mucho que acabemos las obras antes, no podemos al día siguiente poner la infraestructura en servicio, ya que tenemos que demostrar que la infraestructura es segura y fiable. Entonces, esta documentación requiere de estas 2-3 semanas una vez que hayamos finalizado la obra.
A dia d'avui s'han executat aproximadament uns 700 milions d'euros dels 1.100 que hi ha pressupostats per acabar aquest projecte, convertint-se en l'obra d'administracions públiques més gran que s'ha portat a terme el 2022.
No baixis del tren, Guillem, perquè ens has d'explicar que 22 nens i nenes d'una escola de la Llacuna a la comarca de l'Anoia han estat expulsats d'un tren en direcció a Lleó per mal comportament. Mestres i familiars parlen d'una actuació desproporcionada i des de Renfe fan costat a l'interventor que va expulsar els joves, però han obert una investigació interna per conèixer com van anar tots els fets.
El grup d'infants de 10 i 11 anys que viatjava de Llacuna a Lleó per unes colònies va veure com a l'altura de Palència l'interventor de Renfe els expulsava del tren per mal comportament. Des de l'empresa de ferrocarrils afirmen que altres viatgers del tren es van queixar del soroll i mal comportament dels alumnes, motiu pel qual es va decidir fer-los baixar. Un cop a terra es van quedar més de 2 hores a Palència custodiats per la policia i el subdelegat del govern espanyol, fins que se'ls va oferir arribar a Lleó per carretera amb 5 hores de retard. El malestar generat a les famílies dels alumnes i l'escola és notori i és que, segons afirmen els mestres, només se'ls va avisar una vegada. És per això que la direcció de l'escola Vila de Màger titlla l'actuació de l'interventor com a desmesurada i les famílies tenen la intenció de denunciar l'empresa. Antonio Carmona, portaveu de Renfe, ens explica que han obert una investigació interna per tenir tota la informació i saber com actuar.
En este caso queremos ser muy, muy cuidadosos, son niños y hemos abierto una investigación interna para evaluar los procedimientos, los protocolos de actuación, para ver qué ha pasado, cómo se ha actuado y si es necesario modificar alguno de los procesos.
Carmona avisa que fa pocs dies es van trobar una despedida de solters molesta que van procedir-hi de la mateixa manera i després de pagar per danys als clients, la sentència judicial ha dictaminat que no hi ha d'haver cap pagament per part de Renfe i se'ls tornarà els diners. Tot i així, Carmona admet que el cas és diferent al tractar-se de menors d'edat.
Més sobre la mobilitat, el Bicing Metropolità es posarà en marxa a principis de l'any que ve amb 7 estacions d'intercanvi a la ciutat de Barcelona. Durant l'any que ve, l'abonament tindrà un cost de 25 euros que permetrà 30 minuts d'ús gratis per cada trajecte. Josep Cabedo, quines seran les primeres poblacions de l'àrea metropolitana beneficiades ara amb aquest Bicing?
El servei d'MB Bici estarà disponible a 15 municipis de la primera corona metropolitana. Les primeres ciutats on arribarà seran Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. Com que la integració amb Bicing de Barcelona no ha sigut possible, els usuaris hauran de fer un canvi de bicicleta abans d'entrar a Barcelona. És per això que hi haurà instal·lades 7 estacions d'intercanvi als municipis fronterers. Existirà un abonament únic per a aquells usuaris que hagin d'agafar els dos serveis, que tindrà un preu reduït. El servei de l'MB Bici es rebaixarà 15 euros i el del Bicing un 20%. Ho explica Antoni Poveda, el vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona.
És un abono únic, també, que pugui permetre aquesta transferència amb unes estacions pont i que, al igual que amb el transport públic, podem canviar d'un sistema a un altre amb un abonament, també poder fer-lo en la bicicleta amb la mateixa comoditat que ho fem en la resta de transport públic.
Per la resta d'usuaris, durant el 2023 s'aplicarà una tarifa promocional de 25 euros anuals que oferirà 30 minuts d'ús gratuït en cada trajecte. El nou servei tindrà unes bicicletes amb tecnologia d'última generació. Antoni Poveda en dona més detalls.
Unes bicicletes de darrera generació 2.0, unes bicicletes que estaran geolocalitzades pel satèl·lit, unes bicicletes que es podrà veure a través del telèfon, pues l'estat de la bateria, com se troben les estacions, en fi, que facilitaran la vida a la ciutadania de manera molt, molt important.
L'objectiu és que el servei estigui plenament operatiu en uns 6 mesos aproximadament.
Sintonia d'Esports Cope d'aquí 10 minuts. Tota l'actualitat amb el Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Hola, Carles, bona tarda.
Bueno, dia de caixa o faixa pel Barça, eh?
Sí, senyor. El Barça juga avui la seva continuïtat a la Lliga de Campions i el problema és que no depèn de si mateix. Estem pendents de 2 escenaris. A partir de 6:45 del Giuseppe Meazza, Inter Victoria Pilsen, i a partir de les 9 de la nit del Camp Nou, Barça-Bayern de Múnich. La combinació ja tothom la coneix. El Barça necessita que l'Inter no guanyi i el Barça després li ha de guanyar al Bayern. Tot el que no sigui això voldrà dir que el Barça jugarà a l'Europa League. Atenció, que a partir de 6:45 de la tarda arrenca el Tiempo de Juego per cope.es i aplicacions mòbils, i a partir de 8:45 ja per FM ja en cadena amb el que passi a l'estadi del Camp Nou. De seguida estem amb totes les notícies i totes les impressions al voltant d'aquests dos partits. També avui tenim a la Champions Atlètic de Madrid, Bayer Leverkusen, també se la juga, també ha de guanyar l'Atlètic de Madrid per seguir amb opcions. Ahir, derrota del Real Madrid 3-2 al camp del Leipzig. El Real Madrid que haurà de guanyar el darrer partit de la fase de grups al Celtic per ser primer de grup. I també ahir, Sevilla 3, Copenhague 0. El Sevilla, tot i aquesta victòria, cau a l'Europa League perquè el Borussia Dortmund i el Manchester City van empatar 0.
Hi ha més vida després de la Champions, l'Espanyol i el Girona, no?
I tant, que hi ha més vida més enllà de la Champions. Atenció, pericos, que avui estarem d'aquí una estona a la Dani Jarque, on el Quique Iglesias ha quedat amb el golejador de l'Espanyol, José Lu, que porta 7 gols en 11 partits i està aguantant l'equip. I al Girona sentirem a Miguel Gutiérrez, que ha passat per sala de premsa en la setmana del Real Madrid-Girona, que s'enfronten el proper diumenge al Santiago Bernabéu.
Molt bé, a les 3:05, Esportscope, Batllori, bon programa.
Gràcies,
sort al Barça. Sort al Barça.
A veure, a veure.
Vinga, Montse Rodríguez, què tal?
Bé, aquí estem preparats per dintre el menú que tenim avui.
A les 7, l'Interra, Cope Catalunya i Andorra, amb una orella posada al partit de l'Inter. Aviam si hi ha la sorpresa. Escolta una cosa, hi ha nous testos d'antígens, grip i Covid.
Sí, perquè fins ara hi ha aquells dubtes, sobretot aquestes èpoques de l'any, que dius, què tinc, grip, Covid? Doncs atenció, perquè avui coneixerem com funcionen aquests nous testos d'antígens que detecten grip i Covid. Per primera vegada, des que va començar la pandèmia, s'han començat a comercialitzar a les farmàcies aquests testos capaços de detectar si tenim grip o Covid. És una mica més ample que el normal de Covid, i llavors surt una ratlla a un lloc o un altre.
Bueno, després ho expliques amb més tranquil·litat i molt més ampliat. Aviam, sequera, més municipis catalans que estan en sequera. Atenció,
així
coses
és.
No pinten bé.
Ja són més de 300 els municipis de Catalunya amb restriccions per la sequera, i si no plou, Carles, arribaran les restriccions, les dures. Avui en parlarem amb el catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, el senyor Narcís Prats, perquè diu que si no plou, la cosa està...
Malament,
negre.
Molt malament, eh? Aviam una cosa, la Fundació Bofill, que treballa molt i molt bé per al tema de l'educació, estan molt preocupats pel tema de la comprensió lectora, que és baixíssim entre els nens, no?
Sí, diuen que surten dels col·les i que tenen un nivell lector baix quan acaben l'educació primària. Doncs aquesta mateixa Fundació Bofill està impulsant una campanya per incrementar aquest potencial de l'acompanyament lector familiar, i coneixerem aquest programa que es diu L'èxit d'aquesta fundació, i ho farem amb la seva directora. La importància de llegir i saber que llegir, què és el que llegim, Carles, perquè després no
important.
Passi el que passi.
Escolta una cosa, hem parlat del vicing fa un moment aquell, l'informatiu.
Sí, ho he sentit.
Tu ho ampliaràs després amb molt més detalls, no?
Sí, perquè el vicing metropolità es desplegarà durant el 2023 per arribar a 15 municipis. El servei arrenca a principis d'any a Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Cornellà del Llobregat, i durant els propers mesos, 3 mesos següents, s'acabaran de desplegar en 12 poblacions més. Però atenció, que ho farà, a més, amb la possibilitat, Carles, de contractar un abonament integrat pels usuaris que n'arribin a Barcelona i que vulguin combinar-ho amb el bicing de Barcelona.
Molt bé, tot això ampliat a l'Interna amb la Montse Rodríguez, que vagi bé, bon programa, eh?
Gràcies, Carles.
Ho deixem aquí, continua la informació. Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.